Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. El programa d'avui va d'aprenentatges. D'aprenentatges i de qüestionaments, de canvis de perspectiva, de veus que et permeten completar la fotografia d'un moviment que per a moltes dones va coix. Escoltar l'escriptora de Cire Bela Lobede sempre és enriquidor. Fer-ho la setmana del 8M encara ho és més, tenint en compte que el feminisme hegemònic, com se refereix a l'activista afrofeminista i antiracista, ho capitalitza tot. Explica la de Cire que quan aquest feminisme sorgeix no té en compte les dones negres i ens situa a l'any 1851, quan a la convenció d'Akron, a Ohio, l'abolicionista Sojourner Truth va exclamar: «Que no sóc una dona, jo?», per parlar de les diferències entre les unes i les altres. Els feminismes negres neixen aquí. Són feminismes que tenen altres eixos d'opressió, no únicament el del gènere. Parlem del racisme, per exemple. Les dones blanques també podem oprimir. La professora Angela Davis ho va argumentar molt bé a Dones, raça i classe, publicat en català a Tigre de Paper i en una conferència de fa uns anys al CCCB.
And as long as I have identified as a feminist, it has been clear to me that any feminism that privileges those...
Diu Angela Davis que des que es considera feminista ha tingut molt clar que qualsevol feminisme que privilegia aquells que ja són privilegiats sempre serà irrellevant per a les dones pobres, per a les dones treballadores negres, per a les dones trans, per a les dones trans negres. Al programa d'avui anirem fins a Banyoles, al Pla de l'Estany, per conèixer la feina de la Jala Diarra, un referent de la comunitat, activista, dinamitzadora cultural, fundadora fa més de 20 anys de l'associació Legui Yakaru per erradicar la mutilació genital femenina i els matrimonis forçats. La Jala és de Mali, va arribar a Catalunya amb 15 anys. Des d'aleshores només ha mirat endavant. També anirem a l'escola on van estudiar les gambianes Kumba Sakoli, politòloga, i Fatou Kanté, auxiliar administrativa. Totes dos reclamen visibilitat en tots els àmbits per a les dones de diferents orígens, perquè, com defensa la Desiré, la presència de dones no blanques s'ha d'estendre més enllà dels actes sobre racisme o perquè toca convidar-les per complir amb la quota. D'expertes n'hi ha. Només cal que tinguem la voluntat de buscar-les i no només fer-ho perquè és la setmana del 8M.
Solidaris. Tothom té una història. Dilluns, 12 del migdia. Barri de la Farga, Banyoles.
Jala, què tal? Com estàs? Bon dia.
Bé, vosaltres?
Bé. I tu?
Igualment, sí, bé, també. There is fire on the mountain and nobody seems to be on the run. Oh, there is
fire on the mountain top and no one is running. Jala, què tal? Com estàs?
Molt bé, sí, vosaltres?
Jala Diarra, 48 anys. Activista i dinamitzadora cultural originària de Mali, fundadora de l'associació Legui Yakaru per erradicar la mutilació genital femenina i els matrimonis forçats. Vídua i mare de 5 fills.
Molt bé, molt contents de ser a Banyoles,
sí, sí,
en aquesta plaça del barri de la Farga. On es troba exactament aquest barri, Jala?
Estan a entrada de Banyoles. A la Farga és un bar molt gran, sí, i molt interculturals. I és com un petit Àfrica dintre de Banyoles.
Tu vas arribar molt jove.
Vaig arribar quan tenia 15 anys, casada, embarassada, la primera filla. Això estem parlant 29, 30 anys.
30 anys, sí. 1993,
clar,
no?
Clar.
Com recordes aquest primer contacte, no?, amb una comunitat i un país absolutament diferent,
sí,
no? Tu ets procedent de Mali. Com es diu el teu poble, primer?
El meu poble és Damena. I vaig arribar amb molta gana d'arribar aquí. Sobretot estar amb el meu home al costat, no? I estar familiaritzada aquí, també. Llavors, sí, clar, tenia molta dificultat de la llengua, perquè, clar, espanyol, català, res, però tenia molta gana d'estar aquí, de veritat. Pensava que seria una migratòria de 2-3 anys. Després tornaré cap a cap país. Mm. Però mira, estic aquí 30 anys.
El teu marit ja era aquí a Catalunya?
Ell era aquí perquè ell va venir a treballar com paleta, construcció, durant 10-11 anys. abans que casar.
Clar, arribes a un lloc nou, sí. Ja ho has dit abans, no? No parlaves la llengua.
No. No parlava.
I clar, això es converteix en una prioritat, si vols tirar endavant.
Sí, va ser quan la meva filla va començar a l'escola. Clar, no només que ella tinc que portar ella a l'escola, sinó jo també tinc que estar allà com algo que tinc que aprendre a comunicar amb elles, no? La professora, la tutora, el director de l'escola. I feia molta il·lusió portar ella i intentar comunicar o entendre a la professora que estan allà, també.
I com ho vas fer?
Uf, molt difícil, però tenia molta gana. Tenia molta gana d'aprendre. Sobretot el meu home era un home que tenia mentalitat totalment diferent de la resta de les dones, tenia la mentalitat avançada, no? Dia això, que dia la important s'ha d'aprendre la llengua d'aquí, s'ha d'anar a l'escola i saber llegir i escriure. Ell tenia clar que jo tenia que estudiar i tenia que intentar parlar aquesta llengua.
Vas tenir facilitats per poder estudiar la llengua?
De veritat, hi havia molta gent aquí que li agradava que nosaltres podíem anar a l'escola, en Càritas de Giro i de Banyoles, a tenir obert de les dones. Abans d'això, quan jo vaig arribar i vaig conèixer una dona tan important de mi vida, jo per a mi és com la meva mare, la Dolors Terrada. La Dolors Terrada va ser la primera dona que me va ajudar de tot, d'anar a comprar la botiga, saber quins són la peseta, sortir al carrer, anar a passejar, i després vaig escriure a l'escola d'adults. Això va ser quan tenia la tercera filla, per aprendre a manegar el boli o llapis, perquè jo a Àfrica no havia anat a l'escola, no?
Eres analfabeta?
Sí, sí, totalment. Va ser una lluita molt difícil, però con gana tal com ell, com jo, per saber que llegir, escriure i parlar català o castellà, perquè aquell temps era castellà, no era català, no?
I aquest és el resultat.
Sí.
Ja, sí, sí.
Això va sortir a la feina de mediació i traducció a través de la classe i me vas presentar a la tècnica de migració, gràcies a la Blanca Endelic, va dir, Diala, tenim una feina i volia parlar amb tu si tu podria fer. Digo, quina feina? Aquella temps no tenia gana de treballar, perquè va ser l'any que va morir el meu home. Clar, amb 5 criatures, la gran tenia 9 anys i el petit, més petit, tenia 9 mesos, no podria deixar a casa sola anar a treballar. Llavors li va dir, jo ara de moment no tinc gana, además no puc treballar ara. I ella me diu, aunque sigui 2-3 hores, dic, no tinc gana de treballar, no puc treballar. Però ella tenia gana que jo podria fer aquesta feina.
Clar.
Me va dir, prova-te-la. Em va donar un llibreta, com un tríptic, d'on hi ha la feina de mediació. I vaig portar a casa. I realment, aquell temps, jo feia la mediació a l'escola, perquè acompanyava molta mare quan va començar a parlar català, començava a acompanyar a família a fer la traducció de l'escola. Si una professora volia comunicar a la família, jo l'ajudava, però aquell temps no veia que és una feina important, ni tenia nom. Jo és voluntària i m'agradaria fer.
Clar.
Punt, no?
Et quedes sola amb els teus 5 fills, el teu marit què li passa?
Va morir accident de treball, de la feina. Quan venia de treballar i va tenir accidents aquí a Girona i va morir en seguida. Llavors, clar, quan va morir ell, tota la cosa que m'havia, tota la cosa que volia aconseguir, me va quedar com un missatge que jo tinc que continuar tota la idea d'ell. Perquè la nostra lluita d'arribar aquí no ha sigut que tenim hambre, necessitem diner, el que sigui, no. La idea de venir aquí, nosaltres, jo i el meu home, era formar a la nostra família aquí, que la nostra família podria anar a una educació que nosaltres no hem anat, que és l'escola.
Importantíssim, clar.
Volia anar a l'escola, però la família no la deixava. I després, quan va aconseguir avisados i diner, i va poder viatjar a Espanya.
En una època, no? En què els visats eren molt més fàcils que aconseguir, no pas
clar,
ara, no?
Era més fàcil, i si té passaport, i ja està, clar. Ja és suficient per tenir visado.
Clar, clar, clar.
No?
Déu-n'hi-do, la trajectòria... Fins arribar fins aquí, perquè fa més de 20 anys tu vas impulsar, vas fundar una associació de dones subsaharianes, a veure si ho pronunciaré bé.
Clar.
Leki Yakaru,
sí.
Com estic pronunciant, com m'has dit el teu nom, eh?
No,
ja l'estic dient, eh?
Sí.
Del qual n'ets la presidenta. Clar, des d'aquesta associació vosaltres treballeu per erradicar aquesta pràctica terrible que és la mutilació genital femenina i els matrimonis forçats.
Sí.
Feina molt difícil, eh?
Ja, sí, sí.
Feina molt difícil.
Tan difícil, però estem aconseguint.
Què et porta personalment a voler involucrar-te en aquestes lluites, no?
Jo, de veritat, quan va fundar la entitat, tenia la idea de treballar en tema d'apoderament de la dona. Perquè quan va morir el meu home, que la comunitat o la família me volia obligar a casar un de germà o un de primo. Perquè la nostra tradició i cultura existe, quan un home se more i té la família se passa com a part de l'herència al germà.
Sí, com si fossis una mercaderia,
clar,
no?
Clar, clar. Llavors va tenir conflicte amb la comunitat, dia de tot, que no soc dona musulmà, no vol mi color, no vol mi tradició, me dia de tot. Però, de veritat, no m'entrava al cap. I molta gent diria que aquesta dona ja està perduda ja, perquè no vol el que hem plantejat, no?
O sigui, et vas sentir rebutjada.
Sí, rebutjada totalment.
I com aconsegueixes posar l'embrió de tot això, no? Perquè això, si no, compta la tradició.
Aquestes són coses que lo tenim amagada totalment. I justament jo va començar la mediació. Va dir, jo sí que m'agradaria que podem formar una associació i treballar tot el que és tema de la dona. I quan va la primera reunió, tota la dona diria, ai, fem una reunió, fem una associació per tenir la locale. Però jo tenia la mia pròpia idea, la mia pròpia objectiu de l'associació, o seria empoderar la dona, perquè el que ha passat a mi que no passa a la resta de la dona.
Què t'ha passat a tu?
Clar, Lola? Quan va morir ell, amb 5 criatures, tu vas lluitar sola, amb 5 criatures. Ara, en tema empoderament, dia al meu home, dia, ho sabeu què dia? M'agradaria tenir la meva filla aquí, que no sigui mantenga. Aquestes tres paraules me quedeu al cap. Mantenga vol dir que no depèn de ningú home, no? Això vol dir que s'ha d'estudiar, s'ha de tenir a su propia carrera, a su propia diner, a su nòmina i independentitzar-se.
Efectivament, el teu marit anava tres passes per endavant,
sí,
no?
Sí,
perquè
molt.
A nivell de comunitat, la dona acostuma a quedar
relegada
a un segon pla.
Sí, sí, però ell no estava d'acord, perquè moltes de les seves germanes visquien aquesta condició i ell no podia fer res, però no estava d'acord tampoc amb la família. Ell...
Per tant, éreu dos incompresos, no?
Sí,
al final,
sí,
dins la comunitat,
sí,
tant
sí,
aquí com al país d'origen.
Com un país d'origen.
Sobre el tema mutilació genital femenina, Jada, clar, aquí la teva experiència hi compta moltíssim.
Clar, quan va començar a fer l'entitat, després d'això, sí, i la mutilació, dic, bueno, és algo que tenim que treballar, perquè era un tema també que m'ha quedat el missatge col·locat. Quan va tenir la meva filla, dia de la bautista, li va preguntar a la meva prima, dic, ara tinc la nena, tenim que mutilar-la. I ella me diu, Diala, això no puc dir res aquí, tanca la boca. Si no dius res a la gent no sabrà res. Aquest tema no podria fer aquí. Va quedar així. Però m'agradaria profunditzar, però no podia. L'he deixat. I clar, és un tema també, dic, si la meva prima diu això, vol dir que aquí no vol que fem aquesta pràctica i pot ser que és una cosa que està mal vist. Però jo, com a menor, que acaba d'arribar, no puc fer res. Dimo-me, no? Però quan va començar l'entitat i dic, mira, parlem aquest tema. La primera xerrada, tota la dona quan va dir mutilació, i li va dir nostra llengua.
Com es diu amb la vostra llengua?
Bologolí.
Bologolí.
Bologolí o londindé. I tota la dona va aixecar i va marxar. No volia sentir el nom.
És un tema absolutament tabú.
Tabú, tabú. I la segona reunió, molta dona va dir, no toca aquest tema perquè forma part de la nostra identitat, ningú no pot sacar aquest tema.
És una cosa de tradició cultural, eh?
Cultural.
No té res a veure amb la religió.
És una norma, tu no puc saltar, no? Digo, vale. Però la tercera, havia quatre dones, i me diala, si cada vegada està tregui aquest tema, nosaltres sí que tenim gana d'escoltar-se. Digo, així m'agrada. Va començar a fer xerrar així, vaig portar un pendrive i va posar la pendrive. I la dona decide que no li agradava mirar i finalment tothom mirava. No? Tothom dia, ai, el que té allà és el que tinc jo, el que té allà és el que tinc jo. No? Dic, ara sí que podria profunditzar més, no només aquesta dona que ve a la reunió de la entitat, sinó la resta de la dona que no ve a la reunió, que podem fer xerrar a diferents sitios i ensenyar-lo i parlar del tema. Llavors, 2003-2004, vaig participar en un projecte europeu.
Un projecte europeu.
Europea. Tenia un contracte, 10 hores a la setmana, i vaig començar a fer la investigació de la mutilació genital femenina. Llavors, la investigació era juntar grupo de dona de barri y parla que este tema que cada dona parla lliurement sense ningún prejudici, perquè aquell temps va començar a prohibir, va començar a parlar de càrcel, no? La perseguia, no? Etc. Entonces la gent tenia por de parlar el tema, sobretot la persona que ha patit la mutilació genital femenina, perquè per a ella, si tu toca mutilació, una banda, com si fos que està tocant a su herida, i l'altra banda, per la por, perquè no me porta la justícia. Va començar a treballar així. Clar, a la meva base, quan jo visquia a un pis, quan estava allà al carrer Ramell, havia una veïna, que és una dona gambiana, era com a germana meva. Mm. Ella, quan va, estava embarassada, jo també estava embarassada, quan va anar a metge, a visita, me diu, ara me'n vaig a visita, pot ser que me queda, me tindrà la criatura. Dic, no tenen contracció ni res. Diu, sí, però clar, jo no entendia a una altra forma que la gente puede tener bebé, que es la cesárea. Un dia fui a visitar ella i ve que estava molt mal.
A l'hospital.
A l'hospital. I li digué, com està? Diu, malament, no podia ni menjar ni podia aixecar. Me sentia molt malament. I sortia, jo sortia allà plorant. Ella me diu, és que a culpa de mutilació estic així. Me torna a sonar a la paraula de mutilació. Dic, ah, a culpa de mutilació, diu, sí. Clar, no podia parlar gaire. Me va quedar un altre cop a la paraula. I no només la paraula, sinó quan jo era petita, acompanyava la meva àvia també, perquè la meva àvia formava part del grup de mutiladora.
Allà al poble.
Al poble. O sigui, tota la nena que nascia a casa, és ella que portava la mutiladora, l'aguantava i la tallava. Jo tenia 9, 10 anys.
Clar, per tant, tot això interiorment clar. Et descol·loca,
sí,
no?
Sí, perquè... Clar, jo pensava que era una cosa muy normal, perquè està normalitzada allà.
I vas preguntar a casa?
No podia. Quan va venir a casa sí que me va quedar així. Però un dia li pregunté al meu home, dic, què vol dir mutilació? Clar, ell sabia tot i me comença a explicar tot. Me diu, la mutilació vol dir la circuncisió, i me explicava tot. Se le talla a una part de la clitori. Me empieza a ensenyar tots. Dic, ara lo entiendo. Ara lo entiendo.
I tu vas preguntar a la teva mare, a la teva àvia?
Quan va tornar el 2014... I va anar a casa i quan va arribar tothom me venia a saludar, després li dic a la meva mare que volia parlar amb ella. I ella me diu que, digo, és que soc dona diferent de la resta de la dona. I diu, què vol dir això? Diu, el genital. Diu, ah, no puc tocar aquest tema. Diu, sí que puc tocar. I me diu, ah, sí, ha fet la teva àvia. Digo, però quan va fer? I me diu, quan tenia una setmana de vida. O sigui, a dia de la bautizo, després de la gent que ha marxat la bautizo, i a la tarda me l'han fet. I me diu, va ser la decisió de la teva àvia, clar, jo no puc dir res. Jo pensava que és cosa bona, i dic, no, no són cosa bona.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Escolta, hem de, també per clarificar l'audiència, no? Perquè hi ha diferents tipus de mutilació i no sé quin criteri es fa servir per aplicar un tipus 1 o un tipus 3. De què depèn això? I quines característiques tenen aquestes
clar,
tres?
Clar, cada tipus té la seva conseqüència. Cada tipus té el seu motiu de fer. A tipo 1 se trata de quitarle la capucha de clitori. A forma cultural, ningún tipo de anestesia, ¿no? Es para disminuir el poder de la dona y la sexualidad de la dona. En tipo 2 es treure la capucha, pero también treure el labio menor, para treure-la a placer. Eso fa molta vegada quan, ah, fem així perquè si la seu home viatja, migra un lloc abans que tornar, que la dona no tenga ganes de sexo. O quan va a la guerra, també a la dona puc esperar fins que torna ell. Però ell puc tornar, ell puc esperar fins que torna a casa. Vale. I en tipus 3, és, sabem que és destripació total o orgànic genital, sin ningun tipus d'anestèsia. A l'hora d'aquesta corte cultural puc morir moltes nenes i moltes dones, perquè no són corte de 1 hora, 2 horas, sino son trabajo de 3 horas, porque después de cortar todo, se lo cierra o tanca dos formas diferentes. Una es juntar los dos labios y cosir desde dalt fins a baix, només de un forat de menstruación o la regla. Y de África subsahariana se tanca todo lo que treuna dins del órganos genital, le desen a dins con la sangre y un plena con la hierba trituruada, que son hierba antibiótica, algo así tradicional, le emplena la vagina, llavors il tanca la dos labios, se queda cicatrizada des de dalt fins a baix, perquè no lo neteja dos, tres dies sense rentar-la. Llavors se queda cicatrizada.
Les avaliacions, per exemple, tipus 3, en què realment hi ha una immobilització.
Mariona Rius, ginecòloga de l'Hospital Clínic.
Pràcticament no hi ha cap orifici de sortida, doncs aquí tenim complicacions d'infeccions urinàries, infeccions vaginals, problemes en el part, més riscos durant el part de lesions obstètriques, totes aquestes conseqüències que en la població en què estem nosaltres no ho veiem tant, és a dir, per la zona on venen les pacients que visiten nosaltres, aquesta no és el tipus d'ablació més freqüent que veiem. I llavors l'altre gran impacte, que jo crec que és el que nosaltres vivim més, és l'impacte a nivell de salut emocional, psicològica i també a nivell de salut sexual. Són pacients que, per una banda, tenen un problema a nivell de l'autopercepció d'imatge, senten que no estan completes com a dones perquè els van treure una cosa que elles no volia que passés, no? Que els hi traguessin. I, per altra banda, la seva funció sexual es pot veure alterada per això.
Clar. Hora de fer aquesta corte cultural, se puc morir moltes nenes.
Quan es realitzen aquestes tècniques, es realitzen de manera clandestina, podríem dir, no? Sense cap tipus de mesura higiènica, sense cap tècnica descrita, sense cap eina adequada, i això pot portar allò que a complicacions immediates d'hemorràgia, infecció, fractura de clavícules, fractura d'húmers per aguantar les nenes, no? Tota una sèrie de coses que en alguns moments es poden traslladar fins i tot a la mort.
Sempre diu a culpa de... han sigut prematura o la seva mare no compli la tradició, però mai diu la família que se moriu d'esta. Perquè lo tenim molt amagada, molt amagada. Sabem que la dona gran de nostra casa i nostre país, su paraula són sagrada. Ningú puc saltar, ni puc vestigar, ni puc dir que no estic d'acord. El que diu ella és el que farà la família.
Els imams com a líders espirituals de les comunitats, tu hi has parlat?
Tots de nosaltres pensem que són cosa normal. Perquè si jo, a mi me l'han passat, soc víctima de mutilació, jo no sabia res, imagina't l'imam o un altre home, no saber res. Sí que quan la fan, disposi de corte, l'avisa, avui hem tallat la nena, vale, ja està, perfecte. Però clar, no saber ni quina forma, ni quin tipus l'han fet, ni quin instrument fa servir. Si no, ningú pare, ninguna mare vol fer mal a la seva filla, però no ho sap. Abans, quan parlava el tema, molts líders religiosos diuen que està dintre del Coran, però no. Per què? Perquè és una història amagada fa més de 4.000 anys. Clar, nostres líders de la religió, com el tema no se hablava, llavors pensa que està dintre del Coran. Com el Coran, una de les normes del Coran és que tots els homes han de ser circumcidats, no? Per el tema higiénico, etc. Doncs quan ve que hi ha mutilació genital femenina, pensa, bueno, són igual. Si corta l'home i corta la mujer, són igual, està dintre del Coran. Però no està dintre del Coran. Ara no, perquè hem investigat a veure que no està.
Al final, ja l'he sentit de parlar, no? Al final és el control, no? El control del desig, el control de la dona, no? La manca de llibertat,
sí,
l'estar per sota, no?
Pues sí, és així. Lo hicieron esta práctica para controlar nuestro poder. Controlar no solamente nuestra sexualidad, sino toda la vida en general de la mujer. Para que aceptamos a su norma social.
Tens 5 fills. Sí. Quantes noies?
Tengo 3 noies.
3 noies?
I 2 noies.
Has parlat de tot això?
Sí.
Obertament. Elles no estan mutilades,
no? Bueno, cuando eran pequeñas, no tanto, pero cuando la mamá empieza a ser la lluitadora, esta palabra es favorito en nuestra casa. Es la canción de la casa. Porque es algo que se trata de salud de la familia.
Clar, clar. No? Les teves filles tenen amigues. No. Se'n parla? És a dir, aquest tema tabú, no? Amb la teva generació, la generació de les persones potser més grans,
sí.
Era de portes endins, però clar, sí. Ara amb aquest canvi generacional, amb les teves filles nascudes aquí,
sí.
Se'n parla sense tants tabús?
No mucho que para
no.
A los amigos, pero yo sí que como hemos trabajado a los jóvenes también, todo lo que son su amiga ya lo sabe a través de la familia. Y muchos jóvenes vienen a preguntarme, ¿no? Sobre todo quiere saber si ha pasado la práctica, quiere saber qué tipo son. Claro. ¿Qué parte la han cortado? ¿Qué parte la han dejado? ¿A qué consecuencia tiene? Y si necesita reconstrucción, ¿a qué persona puede ir? ¿A qué especialista? Nosotros siempre hacemos esto, ¿no?
Més tard parlarem sobre aquest tema amb dos, amb la Kumba i amb la Fatu, dos nois nascudes a Catalunya d'origen gambià, per parlar també de com ho veuen les noves generacions. Abans no t'ho he preguntat, Yala, sobre què implica, és a dir, o què fa que es decideixi que s'apliqui un tipus de ablació o un altre. De què depèn això? De quins factors depèn?
Depèn de l'abuela. La mutilació, la que decide mutilar la niña, son la abuela. Son su responsabilidad.
I llavors decideixen quin tipus
ella,
li apliquen?
Sí, ella decide.
Escolta una cosa, Yala. Clar, a Catalunya existeix un protocol des de l'any 2012 per frenar aquest tipus de pràctiques. Clar, la vostra associació, si detecteu que alguna nena ha estat víctima d'ablació, com actueu? Teniu casos cada setmana encara ara, tot i aquests protocols?
Ara no tenim tant casos com abans. Abans sí, havia molt casos perquè havia una dona a Banyola, sí, havia dona, o sigui, tota la nena que ha nascut des de 88 fins a 93. Havia una dona aquí que mutilava a tota la nena africana que nascut
aquí a Banyola.
Aquí a Banyola havia. Clar, tot el que és nostra nena grande, que té 30 o 28 per ahí, mayoría está mutilada porque había dona que realizaba la corte. Pero todo lo que son 93 y 95 hasta ahora no está mutilada porque aquel tiempo aquí el gobierno detectaron que había esta práctica y empieza a controlarlo. ¿Cómo lo controla? Han puesto el protocolo nacional, el protocolo de Cataluña. Claro, el protocolo lo que hacía es la prohibición. És la provisió que no llega a realitzar la pràctica.
Sí, prevenir perquè això no passi, no?
Sí, perquè no passi, no? Claro, este protocolo també a una part ha funcionat molt bé. Gràcies a los profesionales, el trabajo, todo el trabajo que hizo, los políticos han puesto este protocolo, ojalá que el país aborígenes también podría ser así, ¿vale? Pero hay un lado de la protocolo que han causado mucho problema a mucha familia y mucha nena. Porque cuando la familia va en viaje y firma el protocolo, muchas veces no sabe qué es, ni sabe explicar el protocolo cuando llegan al país, porque la presión social que hay no te permite explicarlo. Tú dejas a tu hija ahí y cuando vuelva, esta niña estará mutilada. Entonces, claro, en mucha familia, cuando lleva a su hija y ve que la abuela te comunica que tu hija está mutilada, entonces te obliga a abandonar tu hija a África. Muchas de estas niñas se quedan allí, luego, cuando tenga 14, 15 años, le obliga a casar con un hombre más mayor que ella o un casamiento forzado, impactado. Wow. Incluso llega a pecar, si no casa con este hombre, estará impulsada la familia y la seva mare está impulsada la
familia. Aquí hi ha la relació, no?, entre mutilació genital i matrimonis forçats.
Matrimoni forçat.
Clar, practicar la mutilació genital a una nena al nostre país està castigat amb una pena de 6 a 12 anys de presó i comporta perdre la pàtria potestat sobre la filla entre 4 i 10 anys. Clar, això és per això que explicaves, no?, que prefereixen deixar-les allà.
Sí, la deixen allà fins a que se casa, no?
Des de l'entitat heu ajudat a moltes noies a que tinguin accés a aquesta reconstrucció, perquè això ho cobreix la sanitat pública.
Sí, de verdad, viene mucha jóvenes, sobretot jóvenes, viene mucho jóvenes a pedir información para ella o su amiga. Muchas veces dicen, es mi amiga, pero yo ya sé que es ella misma, ¿no? Entonces, si necesita hacer la terapia, porque eso es importante, si necesita un psicólogo, ese es importantísimo, si necesita un servicio social que estará al lado de ellas y ayudarlos a todos. Y cualquier profesional le acompañamos o le indicamos dónde tiene que ir. A los jóvenes sí.
Hem parlat, ja per acabar, d'aquest empoderament, d'aquesta lluita per la igualtat de drets, no? Sí. Per aquesta capacitat de decisió. Sí. Clar, tu vas començar al final fa molt de temps, no?
Sí,
abans dels 2000, no?
Sí,
quan aquesta onada feminista encara, vaja, encara no es deixava sentir amb aquesta força. Com us ha ajudat, si és que us ha ajudat d'alguna manera, aquest empoderament, no? De les dones aquí a Catalunya?
Mira, l'empoderament, la dona africana està empoderada des d'allà. Perquè una dona que busca visado des de país d'origen i arriba fins aquí vol dir que està empoderada.
Tant.
No? A més, a la nena africana està empoderada des de naixement. Si tu mires la comunitat africana, quan una nena té 3 mesos o 4 mesos, des d'allà comencem a gatillar sola, no necessitem que avui la Sara està preocupant nosaltres o... No tenim això, no? Està a terra, no? Ens empoderem a terra. ¿No? cuando estemos a la espalda de nuestra mamá, estemos empoderadas, ¿no? Yo va a comenzar a trabajar, la meva mare a ajudar toda la feina cuando tenía 5-6 años. Y anar a buscar agua, pou, cuinar, etcétera, etcétera, ¿no? Aquest empoderament lo tenim decidit a la casa, a nostra mare.
T'he fet la pregunta des de la visió absolutament occidental, eh?
Claro, a tot. Per tant, quan arribem aquí, entonces, sí, estarem un temps d'observar tot el que està, com s'ha de sortir. Un cop tenim clar, ah, jo vol sortir, no? Vol ensenyar i vol fer alguna cosa, aquest empoderament sortirà. Però a la meva ha sido gràcies a la professional d'aquí, també. Perquè quan va fundar la entitat no va quedar a casa, eh? I anava dia i nit, xerrada, conferència, talleres, formació, per empoderar-me. I sé que la idea que tinc per portar la entitat, si no estic empoderada, seria impossible. Per tant, tinc que tenir la mentalitat molt oberta i saber de tot.
Jala, un plaer escoltar-te des d'aquest escenari que et porta tants records. Una abraçada, que vagi molt bé.
Sí, sí, igualment, sí, igualment.
Solidaris, Mercè Folk.
Cuatro niñas negras como tú, seres como tú te hicieron pensar en buscarte doblemente para comenzar.
Hem après dels estudis feministes que el món no és homogeni, que totes les dones no són blanques i que tots els negres no són homes. No hi ha un feminisme, sinó molts.
Te enseñaron de la vida la ciencia puesta en un altar.
Són reflexions de l'activista afroamericana Angela Davis. El seu pensament i la seva obra són un referent per als moviments socials antiracistes i està considerada una de les veus més importants de l'afrofeminisme o el feminisme negre. Un referent, com ho és també la professora i escriptora afroamericana Kimberly Williams Crenshaw, que a finals dels anys 80 va encunyar el concepte d'interseccionalitat per explicar com les dones negres són discriminades i oprimides al mateix temps pel masclisme i el racisme. A la pràctica, això vol dir que el moviment feminista, per exemple, sense ser-ne conscient, també pot ser racista. Perquè el feminisme, tal com l'entenem, és per definició el feminisme de les dones blanques, una idea que pot resultar polèmica i complexa d'entendre.
I és que hi ha persones que creuen que, com que pertanyen a un grup oprimit, en aquest cas parlo de dones blanques, no poden oprimir, no poden ser al seu torn opressores per un altre grup oprimit. I jo crec que si tinguéssim més aquest esperit d'escoltar els discursos des d'aquesta mentalitat de no en sé i vull aprendre, les coses serien molt diferents.
Per això n'hem volgut parlar amb l'escriptora i activista Desiree Bela Lobede, una de les veus de referència dins el moviment afrofeminista a casa nostra, que des de ja fa uns quants anys escriu i fa ponències sobre racisme i gènere per fer pedagogia sobre aquesta qüestió. Got to understand
what happens from here is in our hands. Soc dona, soc negra, soc espanyola, però hi ha dones, negres, migrants, musulmanes, hi ha dones, gitanes... És a dir, no podem creure en un moviment, i això és el que passa moltes vegades amb el feminisme hegemònic, que creu que l'únic eix d'opressió d'una dona és el gènere, perquè hi ha més coses, no? La capacitat, l'orientació sexual, l'origen, el credo, si has migrat, si no.
Això és el que es refereix Kimberly Williams Crenshaw quan parla d'interseccionalitat i per això tampoc no es pot parlar d'un únic feminisme negre.
Tenim el feminisme negre que sorgeix als Estats Units o al Regne Unit, però després a l'Àfrica hi ha moltes corrents feministes que potser no s'identifiquen com a feminisme, però que sí que són moviments de lluita pels drets de les dones.
Però per entendre les seves reivindicacions, cal anar més enllà i fer una anàlisi del moviment feminista, tal com l'entenem, que permeti una crítica més profunda.
Llavors, feminisme negre, per què parlem de feminisme negre o de feminismes negres? Doncs per una qüestió molt senzilla, i és que el feminisme, quan sorgeix, no representa les dones negres, les deixa fora. Això explica molt bé l'Angela Davis en el seu llibre Mujeres, raza y clase.
Diu Angela Davis, Durant un període important en el moviment d'alliberació de la dona, un dels problemes principals era la tendència a assumir que les dones blanques, de classe mitjana, eren el model més típic de dona, i això deixava fora les de classe treballadora, les dones negres, les natives americanes i les llatines.
Llavors, quan les dones sufragistes comencen a lluitar pels seus drets i per poder aconseguir el dret de vot abans que no pas els homes negres, aquí hi ha una escissió i algunes dones que en principi lluitaven per l'abolicionisme de l'esclavatge s'obliden d'això i es centren, no, exclusivament en la lluita dels seus drets com a dones. Però era una situació superparticular perquè eren dones d'una classe determinada, blanques, burgeses, que, per exemple, no, un dels seus drets era poder sortir de casa a treballar, quan això les dones negres ja ho estaven fent, ja treballaven.
És per això que Davis defensa que el feminisme útil ha de lluitar contra la discriminació de gènere, però també contra l'homofòbia i l'explotació per raons de classe i raça, i fins i tot contra el capitalisme. I d'aquí que un dels lemes del feminisme actual sigui: el feminisme serà antiracista o no serà, o el feminisme serà interseccional o no serà. El feminisme hegemònic pot caure a vegades en el que es coneix com a blackwashing, és a dir, en buscar dones negres perquè surtin a la fotografia.
Ara, el 8M és l'únic moment de l'any en el que se'ns ten en compte a les dones racialitzades. Per posar en molts casos la nota de color, perquè ningú no digui que no hi havia dones racialitzades, etc. No? Però després del 8 de març, el 21 de març, és el Dia Internacional contra el Racisme. I aquí per què les dones blanques no s'assumen? No? O sigui, sí que des de l'hegemonia es demana, no?, que ens sumem, que anem, però després, com que elles no senten, no, no se senten interpel·lades per les nostres reivindicacions i no tenen ni tan sols aquesta curiositat, llavors no s'assumen, no? Després de la violació de la manada, va sortir tot el cas de les treballadores agràries de Huelva i la mobilització no va ser ni de lluny semblant. I també eren casos d'abusos sexuals, en un entorn laboral, amb tot el que això implica. I moltes vegades, quan nosaltres parlem de les nostres prioritats, arriba alguna dona que representa el feminisme hegemònic culpabilitzant-nos, dient que el que fem és dividir el moviment, que el que si plantegem això com un enfrontament sortirem perdents, que em sembla com, no?, aquest to amenaçant. Vull dir, cal? No, no cal. És el mateix que passa amb els homes, no? Moltes vegades, quan les dones assenyalem actituds masclistes, etc., es posen a la defensiva, ho neguen tot, que som unes exagerades. Llavors ens estem trobant que dintre del feminisme, quan les dones negres assenyalem el racisme que hi ha dintre del moviment feminista, que som unes exagerades, que estem causant divisió, no?
Les reivindicacions, defensa Bela Lobede, no tenen per què ser incompatibles ni confrontades.
Evidentment que no hi ha cap problema en que tinguem prioritats o reivindicacions diferents. No és aquest el problema. El problema és que des de l'hegemonia hi ha molta incomoditat amb aquesta diferència i no se sap gestionar aquesta diferència.
Fem un últim apunt sobre com es pot abordar de forma errònia, segons Bela Lobede, una qüestió tan delicada dins d'algunes comunitats africanes com és la mutilació genital femenina.
Amb el tema de la mutilació, no, es desplega i es veu de forma molt evident totes aquestes dinàmiques que es poden en marxa des de, al final, la supremacia blanca. Hi ha aquesta creença molt arrelada, que parteix del racisme biològic i científic del segle XVIII, durant la Il·lustració, que plantejava que les persones negres eren inferiors. Llavors, quan tu, encara que a principis del segle XX, el racisme biològic quedés descartat per a nivell acadèmic, aquesta creença, que va estar vigent durant més de dos segles, encara està molt present, no? Llavors, des d'aquest mateix posat paternalista de salvar, llavors no cal comptar amb les persones a les que hem de salvar, perquè ja sabem el que necessiten.
Solidaris. Mercè Folch.
Fa una estona amb la Jala hem fet referència a la Kumba i a la Fatu, dos joves d'origen gambià que coneixen molt bé la feina de la Jala. Continuem a Banyoles. La Mònica Roca les ha anat a trobar a l'escola on van estudiar.
Bon dia, noies, què tal?
Bon dia.
Hola. Tu ets la...
Kumba.
La Kumba. Bon dia.
Bon dia.
Kumba Sakoli, 26 anys, politòloga, professora associada de la Universitat de Girona i tècnica de projectes pedagògics.
Llavors tu ets la Fatu?
Fatu, sí.
Molt bé.
Fatu Kanté, 23 anys, auxiliar administrativa i secretària de l'associació Lekki Yakaru.
Noies, estem en un lloc que crec que és una mica especial per vosaltres, és un lloc que tenim en comú. Som al pati de l'Escola La Vila, que es troba al centre de Banyoles. Vosaltres, totes dues, vau estudiar aquí, eh, que sí?
Sí, sí, sí.
Feia molt que no veníeu aquí?
No molt. De tant en tant vinc a recollir els nebots.
I tu, Kumba?
Sí, mira, aquest any sóc la referent d'aquest centre per la feina i he anat vinguent, però feia molts anys que no hi tornava, eh?
Ara fa una mica que vau acabar d'estudiar. Quants anys teniu?
Jo en tinc 23.
I tu, Kumba?
Jo en tinc 26.
Com recordeu aquesta etapa? Quin record teniu de la infància i de la infància aquí en concret, en aquestes parets d'aquest centre i en aquest pati?
Tinc records molt bonics. No? És un dels espais on s'emmarca la meva infància, evidentment. Bonics, bueno, ratos més d'esbarjo, però ratos també del començament de pensar molts perquès, molts perquells, perquè nosaltres, bueno, però en general, generalment, tant amb els professors com amb la resta de companys de classe, tinc records molt macos.
I tu, Fatu, quin record tens de l'etapa escolar i de la infància?
De la infància, la veritat és que tinc records molt bons. M'he anat retrobant amb companys que havia compartit classe, pati... I en general també, records molt bons i molt bonics.
Éreu molts a classe? Éreu més d'una línia? Recordeu si éreu poquets?
Érem uns 25, em sembla, sí.
I vosaltres éreu les úniques nenes que hi havia de procedència de família africana o n'hi havia més?
No, n'hi havia més. Nosaltres érem, sembla, entre 6 i 7, si no recordo malament, però sí, sí.
Tu ara, Kumba, fa res un moment has dit moltes preguntes. Quan ets nen, quan ets nena, et fas moltes preguntes, no? I tu has dit la pregunta de per què nosaltres, per què ells? Tradueix-me aquest nosaltres i aquest ells, que crec que sé per on va. Des d'aquests ulls de nena no hi ha prejudici, sinó que el que hi ha és pregunta, no?
Sí, ara em ve l'emoció pensant, no? Jo veia els meus companys de classe que anaven a catequesi, que anaven als estius, anaven a casals d'estiu... Bueno, fèiem diverses activitats que jo no estava... O jo i les meves companyes, no?, de procedència migrant o de procedència d'un altre origen, no fèiem, no? Nosaltres anàvem a la mesquita, no?, celebràvem la festa del Ramadà, la festa del xai, no?, fèiem altres coses, no?, que també ens agradaven i ens encantaven, però hi havia aquesta, no?, que els companys de pell blanca, ara sí que, no?, en aquella època sí que es podia, ara no ho sé, sí que feien diferent, no?, i bueno, preguntaves per què ells fan això i per què nosaltres hem de fer això, no?, però aquestes preguntes et voltaven al cap, tu no les feies a ningú, no?, en aquell moment només les pensaves i ja està.
Preguntes que no feies a ningú, i entenc que quan dius a ningú vols dir ni els de casa ni els d'aquí, és a dir, ni els mestres ni els de casa, per no incomodar, potser...
No, per no incomodar no, però no, el subconscient que et diu, bueno, aquest és el teu lloc, no? Tu t'has de quedar aquí, tu has de fer això que t'han ensenyat, que t'ensenyen des de casa, i els altres fan això perquè també els han ensenyat des de casa, no? Et quedes en aquesta zona que tu coneixes, la zona de confort, i dius, va... És ben normal, no? I ja està, però ja no et qüestiones més enllà.
Tu tens el mateix record, Fatu?
Sí, era tornar de vacances. I què heu fet aquest estiu? I un deia, he anat a les colònies, he anat de casal, he anat a la platja, i la gent de procedència immigrant africana, m'he quedat a casa, m'he quedat a Banyoles, no he fet res, no he sortit, i senties com una mica de vergonya explicar. I a vegades hi havia alguns nens que havien d'inventar el que havien fet a les vacances, no? Trobo que això és molt trist. Ara veiem que hi ha la coordinadora de lleure que promou el lleure per tothom i això és molt bo i és un punt molt positiu.
Vosaltres dues, a més de tenir en comú que heu passat per aquestes aules i per aquest pati, i de tenir en comú que sou dones i de tenir en comú que viviu a Banyoles, teniu en comú els països de procedència dels vostres pares, no?
Sí, sí, sí. Crec que hi ha converses, no?, de vegades que tens més comoditat en fer-la amb persones que poder teniu la mateixa realitat, la mateixa manera de fer, de pensar, i crec que sí, que la majoria tenim en comú tots aquests aspectes socioculturals o socioeconòmics.
Vosaltres a la Diala la coneixeu totes dues, no?
Sí, la coneixem de fa diversos anys, és amiga de la família i vam començar a treballar amb ella l'any 2009. Ella, l'associació que va crear, la va crear juntament amb la meva mare, la meva madrastra i més dones de procedència de Mauritània, Senegal, Mali i Gàmbia.
La Diala pertany a una altra generació. Ella toca un tema delicat, controvertit, que és el tema de la mutilació genital femenina. Aquest tema és un tema que de portes endins és fàcil parlar, no és fàcil parlar encara avui?
De portes cap endins encara falta feina, però suposo que com molts altres aspectes que abarquen tot el que és la sexualitat, no? Llavors això ho trobaríem en jo crec que en totes les comunitats, si ho podem dir així un altre cop. De potes cap endins jo crec que ara va millorant, no? Es pot parlar, sobretot amb les dones, perquè és un tema que no només és el fet de mutilar, no? És un tema que comporta doncs educar en la sexualitat, en l'afectivitat, en el, no? Com veiem això des del plaer i totes aquestes coses, no? Jo crec que ara va millorant, no? La pràctica crec que no és com abans, no? Hi ha vot i veu, hi ha opinió, hi ha diàleg, no? Jo crec que hi ha un discurs darrere això, que s'ha fabricat un discurs sòlid i per tant és més fàcil parlar-ne.
Tu, Fatu, com ho veus?
Jo veig que ara hi ha moltes dones que s'interessen per aquest tema. Abans era impossible, tu convocaves una xerrada i t'apareixien dos o tres dones. Ara convoques una xerrada i ja som més, ja som un grup que es preocupa per aquest tema, no? Pel benestar de la dona. I trobo que és molt positiu.
Què em dirien els nois de la vostra mateixa edat, de la vostra generació, els homes, que també hi tenen molt a dir, no?
Els homes de la nostra generació aquest tema no hi participen, no? No el treballen, és un tema que desconeixen, no...
Per desinterès, per por?
Jo crec que no és per por, desinterès tampoc, perquè al nostre voltant, no, almenys els nois o la colla que en diem, no, en podem parlar i gairebé pensen igual que nosaltres, no, que és una pràctica que impedeix, no, poder tenir menys informació pel fet de ser homes i ja està, però desinterès o por no diria que és la paraula, no? Sinó educar-nos en aquesta línia i poder establir espais per parlar-ne còmodament i sense tabús.
A vegades, quan es planteja un cas així sobre la taula, cal mediació encara, tot i que la llei sigui molt clara, tot i que la mentalitat hagi canviat, els anys hagin passat. Vosaltres, directe o indirectament, heu viscut alguna situació així de prop, en alguna familiar propera, llunyana, o en la vostra generació això ja no queda tan a prop?
Depèn de com ho miris, no? Si has estat víctima d'aquesta pràctica, poder sí, però jo penso que som persones... Totes són víctimes, indirectament, no? És a dir, el fet de ser, no, socialment ser susceptible d'aquesta pràctica ja et torna una víctima, no? Ja t'obliga a participar en l'acció, en la mediació, en el que sigui. Aquest fet t'obliga, no? I crec que és responsabilitat tant de les persones víctimes indirectes com de les que no els hi toca directament, no? Jo crec que tenim conegudes, és a dir, en aquest aspecte no queda tan lluny perquè tenim conegudes i crec que quan diem que porta conseqüències psicològiques, no podem dir que queda lluny, no? Perquè aquestes les arrossegues fins a la mort en alguns casos, no? Llavors, jo mai m'he vist en aquesta posició, però sí que conec de casos que hi han hagut i casos que n'hem parlat.
Tu, Fatu, en el teu cas?
Coneixer gent propera sí que coneixem. El que passa que la gent que ha patit aquesta pràctica és molt complicat, molt difícil que s'obri a parlar d'aquest tema perquè li porta records molt desagradables i que psicològicament no, el dany no està psicològicament reparat ni físicament. encara pateix dolors, molèsties, no? És un tema molt complicat de parlar, que no es pot parlar amb qualsevol persona, no?
Hi ha un tema que va relacionat amb aquest, que és el dels matrimonis concertats o matrimonis forçats. A dia d'avui, com el veieu, aquest tema que moltes vegades ha anat relacionat amb la mutilació i n'hem parlat amb la Diala?
A dia d'avui, aquesta pràctica jo crec que s'ha reduït bastant, no? Perquè la gent s'ha educat, sap quins efectes negatius comporta, no?, aquests matrimonis forçats a la dona, tant a la dona com a l'home, no? Llavors, molts d'aquí ja no estan sotmesos en aquesta pràctica.
I aquí quin és el paper del noi jove, no?, que abans dèiem, en el tema mutilació no els hi preocupa gaire, aquí la culpa fa cara de igual,
és que penso que és igual, és una pressió constant, no?, sempre en parlem amb la colla, és una pressió constant de la pressió hi és, no?, el fet de la institució familiar, matrimoni, jo crec que tothom, no?, totes les societats ho trobem, no?, això encara està sòlida allà, rígida, que s'ha de fer, no? Però està més que assumit a la nostra generació, si se li pot dir així, que la voluntat és la que va, i el fet de les relacions van més enllà de casar-se, no?, i de tenir fills, van hi entra la comprensió, hi entren els límits, hi entra no? la cosa afectiva, doncs jo crec que sí, està més que superat.
Aquest programa s'emmarca en la setmana del 8M, del Dia Internacional de la Dona. Per tant, com a dones, us vull preguntar quins són els reptes que veieu de cara al futur o en el present immediat. I també m'agradaria recollir aquesta reflexió que has fet abans, Kumba, de la meva mare, és un referent, no? Perquè totes les dones venim d'altres dones. És un llinatge molt antic el nostre, el de tothom, no?, evidentment. En què han influït les vostres mares com a referents en aquesta... Lo vull per lo dolent, no? Veig que vas movent la cara i fas així amb la mà. No sé, amb què han influït?
Buf! En moltes coses. El fet ja de ser una dona que ha migrat, no?, que pràcticament han estat soles, que han portat a terme la criança també soles, en un context diferent al seu, a nivell tot social, cultural, de clima fins i tot, no? De poder-se adaptar, de poder deixar els fills en aquest context. Aquest treball personal que han fet, que em sembla que cap de nosaltres seria capaç ara mateix, vull dir, pensar anar a un altre país diferent i, no? Vull dir, aquesta valentia, coratge, jo diria, no? Una cosa que crec que no tinc paraules per explicar això, no? Vull dir, de constància, no? De reflexionar constant, no? Perquè hem vingut amb unes idees també que unes són molt bones, hem agafat crec que les més bones i d'altres doncs que es poden corregir, però com en tota societat, no? Llavors això per mi no hi ha cap més referent que valgui.
És que són unes dones valentes, són unes superdones, no? Són heroïnes. El fet de criar els seus fills entre dues cultures diferents, que són la cultura del país on han nascut i la de procedència dels pares, no? Trobo que han presentat un paper molt important, no?, en aquest cas, perquè han hagut d'ensenyar la cultura de la procedència als seus fills, llavors el país d'aquí ha hagut d'ensenyar també la cultura de naixença i criança dels fills, no?
Ara que torneu a fer referència, que és inevitable constantment a aquestes dues cultures, aquest contrast, clar, també m'imagino que vosaltres, com a nenes, ara tenim aquí unes nenes de públic, hola!
Hola!
Com a adolescents i ja com a adultes, també heu estat unes referents per elles, també els hi deveu haver fet trontollar alguns esquemes, algunes discussions, ara parlo de dona a dona, no?
Mhm. Totalment, totalment. Ja no amb velles que són més petites, però amb les adolescents d'ara, doncs sí que hi ha converses que poder nosaltres no vam tenir, no?, l'oportunitat de tenir amb les nostres germanes, ja perquè no es donaven el cas, no?, ja perquè no hi havia la veu, on hi havia, no es donava el context, no? Però sí que bueno, tenen l'oportunitat immensa de fer això i crec que, ostres, a totes ens omple això. nosaltres parlem com a dones, si se li pot dir racialitzades, però tampoc és que, no, formem part d'unes persones d'un grup que compartim mateixos vincles, poder mateixes idees, però som úniques. Llavors cadascú aquí ha de seguir la seva direcció, no? No totes hem de ser activistes, no totes, no? Suposo que aquí serà la clau de tenir presència en tots els àmbits, de dones de diferents procedències, de com els diem, no? I fer la veu, no? No ser tan necessàriament un referent, sinó que hi hagi presència del fet de ser dona i de sortir tot fora de tots aquests contextos que ens marquen tant.
Sí, la veritat és que hem anat trencant barreres, encara queda. Veiem a dones amb feines amb més responsabilitat, no? Dones immigrants en hospitals, feines de banda públic, en supermercats. De mica en mica veiem més, donant més presencialitat i més importància a la dona immigrant, no? Sense prejudici del color ni de l'idea de religió, simplement pel fet de ser dona i veure la capacitat que té la dona, no?, immigrant, de superar-se i anar trencant barreres dia a dia.
Noies, hem començat aquesta entrevista a les tres soles, ara ja tenim aquí un eixam de nens i de nenes, aquí no puc fer preguntes perquè no tenim permís ni autorització perquè sortiu per la ràdio, però espero que hagueu parat bé les orelles i hagueu escoltat aquestes dues noies que tenen molt, molt per ensenyar. Jo us agraeixo molt aquesta entrevista, aquest espai, i dir-te, Kumba, que quasi m'emociones a mi, emocionant tu en aquest pati, quan un torna a connectar amb la infància, no sé si esteu d'acord, allà es remouen moltes coses. Jo crec que es remouen els fonaments de totes, no?
Sí, totalment. Estar aquí també és una zona de confort, no? És una zona, per mi, segura, valenta. Estic a Banyoles i estic a una de les que ha sigut casa meu.
És bonic això, eh? No ho pot dir tothom. Gràcies, noies.
Gràcies a tu.
Gràcies.
Acabem aquí a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Ismael Cebrián i Josep Plazas. Gràcies per seguir-nos a l'antena i en podcast. Fins aviat.